Continguts en xarxa.
Les persones amb més tendències agressives impulsives i aquelles amb psicopaties socials comparteixen un patró comú. Tot i que això ja se sospitava, un estudi publicat a la revista Translational Psychiatry confirma aquesta hipòtesi per primer cop gràcies a una àmplia metodologia matemàtica aplicada a una tasca que mesura respostes hostils de manera explícita. El nou treball l'han liderat experts del grup de recerca individual Differences Lab de la Facultat de Psicologia de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, l'UB Neuro. En parlem amb l'autor de l'article, Macià Boades Rotger, professor lector del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Facultat de Psicologia de la UB. Benvingut.
Hola, Albert, gràcies per convidar-me.
Abans de res, abans d'entrar en el fons de l'estudi, fem una petita apreciació, que és la diferència entre una persona agressiva i una persona amb una psicopatia. Per partir, per veure quines són les diferències, per entendre, crec, millor quin és el fons de l'estudi i les conclusions que heu trobat.
Sí. Hem començat al principi. La idea... De fet, el principal resultat de l'estudi ens ha sorprès una mica, perquè nosaltres només anàvem amb la idea de centrar-nos en aquesta part més de l'agressió, diguéssim, pura. És a dir, nosaltres distingim entre agressió que s'anomena reactiva o a sang calenta, agressió hostil o impulsiva, que és allò quan t'enfades i no saps què et passa, allò que et supera i dius alguna cosa lenta, fas mal a algú, etcètera, el que sigui. Diguéssim, quan perds el control dels teus impulsos, quan reacciones de forma instintiva, impulsiva, això seria agressió, en el terme més general que utilitzem els psicòlegs. I també se l'anomena, doncs, agressió reactiva o impulsiva, val? Diguéssim, perdre els nervis. Llavors, hi ha gent que els perd més fàcilment d'altres, que tenen la cua de palla, que diguessin, i aquesta gent, doncs, alguns poden encaixar amb un diagnòstic que anomenem, doncs, per exemple, trastorn antisocial de la personalitat, no? Aquella gent que perd molt fàcilment els nervis, que s'enfada molt, que diu que ofen els altres, que fa mal als altres contínuament, val? Tenim per davant aquesta gent. Llavors, tenim per l'altre els psicòpates. La psicopatia, que seria aquella gent, el típic que sempre surt a les pel·lícules, que seria aquella gent que fa mal als altres, però de forma freda, calculada, diguéssim, a sang freda. De forma, gent que fa el que anomenem agressió més proactiva, més instrumental. No és que perdin els nervis, saben perfectament el que fan, fan mal als altres a sang freda. ¿Vale? Doncs això serien els dos grans grups. El que ens hem trobat en aquest estudi, nosaltres, és que tant la gent que peca per una banda com la gent que peca per l'altra, sembla que coincideix o que comparteixen determinades característiques. Que ara ja entrarem en quines característiques són.
Molt bé, perfecte. Doncs un cop situats a aquests dos paràmetres, que crec que més o menys socialment podíem entendre-ho, però crec que està bé fixar-los des del punt de vista més acadèmic. Per tant, aquest estudi ha demostrat que tenen patrons comuns, com deia, no? Característiques comunes. Doncs primer, bueno, quines són aquestes característiques i com heu elaborat aquest estudi?
Doncs, començarem per com hem elaborat l'estudi i d'allà, i així s'entendrà quins són els resultats. Doncs, mira, bàsicament de l'estudi vam agafar una tasca on els participants havien de disparar una pistola o no, com diguéssim un videojoc. Llavors la tasca estava manipulada de forma que els participants doncs, havien d'aprendre quan disparar i quan no. Més l'encertaven, doncs més punts l'havien. De manera que disparar de forma indiscriminada en aquesta tasca no els sortia a compte. Era com... I perdien diners. Se'ls descomptaven, diguéssim, de la seva compensació. Llavors, utilitzant uns models matemàtics, el que demanem models computacionals, nosaltres podem com mirada inferir, mirar d'entendre com aprèn la gent en aquesta tasca. O sigui, en aquesta tasca anem disparant més o menys, nosaltres vam aplicar uns models matemàtics a les respostes de les participants. Val? Llavors, amb aquests models matemàtics podem saber si aprenen millor, pitjor, si es fixen més en alguns aspectes o en altres d'aquesta tasca, i la nostra hipòtesi inicial era que en aquesta tasca doncs, la gent amb més tendències agressives, més agressió d'aquesta impulsiva, reactiva, doncs dispararia de forma més indiscriminada, lo típic de que perdrien els nervis més fàcilment, no atendrien tant a raons, dispararien més, encara que això fos a costa de perdre diners. Doncs mira, la sorpresa va ser que, segons aquests models matemàtics, tant la gent amb trets psicopàtics com la gent amb trets més agressius, d'agressió, tant els que són agressius a sang freda com els que són agressius a sang calenta, diguéssim, aprenien de forma semblant. Disparaven més sovint, disparaven més sovint, i llavors, quan no havien de disparar, els hi costava més, diguéssim, desaprendre aquest patró, no? Sí, això és una mica la troballa principal. Les tendències agressives i les psicopàtiques es caracteritzen per un patró semblant. Aprenen ràpid a disparar i després els costa deixar de fer-ho. Això seria molt resumit el que ens ha sortit.
Molt bé. Llavors, per tant, aquests resultats, llavors, quines conclusions, diríem, es poden extreure d'això? O quins canvis en el que s'havia tingut sempre, diríem, s'havia pensat sempre dins la psiquiatria?
Sí, això té... O sigui, és interessant perquè nosaltres mateixos ens esperàvem trobar aquest patró, perquè això, tant en psiquiatria forense com en criminologia, etc., es tendeix a tractar aquests diferents grups de pacients de forma diferent. Els psicòpates doncs, se'ls ensenya més bé empatia, se'ls ensenya a entendre els altres, el tractament de la psicopatia, que val a dir no és un diagnòstic establert en la majoria de sistemes encara, el tractament de la psicopatia es centra més en l'empatia. En canvi, el tractament de l'agressió més impulsiva, de la gent que perd els nervis, se centra més en la gestió de la ira, la gestió de les emocions, la regulació emocional, el clàssic compte fins a 10, quan t'enfadis, etc. Doncs, llavors, aquest estudi el que suggereix és que en realitat hi ha en alguns aspectes un nucli comú i que, per tant, si podem incidir en aquests aspectes, tant els pacients amb psicopatia com els pacients amb agressió més reactiva es poden beneficiar dels mateixos tractaments. Vol dir que no caldria potser necessàriament individualitzar el tractament a cada persona, sinó que potser podem mirar d'economitzar una mica recursos i tractar-los de forma més semblant.
Molt bé. Llavors,
he de fer d'investigador i he de dir que això sí, el nostre estudi està basat en una mostra de gent sana, no era gent amb un diagnòstic, era gent, diguéssim, població normativa. El que passa és que, com que els trets de personalitat i els trets antisocials, tots en tenim una mica, encara que no siguem psicòpates, tots podem ser una mica pillos, diguéssim, i encara que no siguem tots agressors, tots podem perdre els nervis. Llavors, això que quedi clar, no és una mostra clínica, és una mostra normativa, però que creiem que el que observem en els pacients és una versió extrema del que s'observa en la població normal.
Llavors, per acabar-ho de confirmar o digue-li com vulguis, s'hauria d'agafar gent diagnosticada amb els dos paràmetres per acabar de confirmar això?
Sí. Això seria una mica la següent part o la següent passa en aquest projecte, cosa que estava damunt la taula fa un temps, perquè jo aquest estudi el vaig començar fa uns anys quan estava a Holanda, però va ser durant el Covid. O sigui, la idea era fer primer aquest estudi en població normativa i després mirar d'utilitzar en població, diguéssim, forense, és a dir, gent que estava a presons o centres psiquiàtrics com a crims violents. Llavors, aquesta era la idea, per desgràcia, bé, per sort o per desgràcia, el Covid no el va permetre, després vaig treure la plaça de professor a Barcelona i he acabat aquí. No ho descarto en un futur, però sí, seria la següent passa de veure si realment aquests models matemàtics que hem desenvolupat i aquesta tasca que també se sap admetre d'una mica artificial o d'una mica videojocs, i això ens pot ajudar a entendre què li passa a aquesta gent. O ens pot ajudar a predir almenys quins d'aquests pacients es beneficiarien més d'un tractament o menys, o quins tenen més risc de reincidència i quins menys. No? O sigui, seria la passa següent de portar això, diguéssim, al món real. Perfecte. I bé, potser si algú m'ho financia, en un futur serà possible.
No? Molt bé. Doncs a veure si algú ens escolta. Doncs moltíssimes gràcies, Macià Boades Roger, professor lector, com dèiem, del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies.
A tu, Albert. Gràcies a tots per escoltar-me.
Continguts en xarxa.